tout de suite sur E-Radio, retrouvez Île d'Europe, une émission présentée par Boris Medjori.
Bienvenue à Île d'Europe, benvingudes et benvinguts à Île d'Europe, les eines pour survivre à un continent qui cambia, un programme d'E-Radio. Toute l'actualité et la meilleure musique indépendante européenne en euradio.fr. Ja abans de la pandèmia de la Covid-19, algunes ciutats donaven signes de cansament cap al fenomen del turisme de massa. Venècia, Lisboa, Dubrovnik van veure manifestacions de ciutadans cansats dels efectes del turisme. Barcelona no feia cap excepció. Recordem, per exemple, les manifestacions de veïns al barri de la Barceloneta. Ara que estan esperant el retorn dels turistes, és un bon moment per repensar la relació entre la ciutat i els visitants? Ho preguntem avui a Xavier Mercè, economista, regidor de Turisme i Indústries Culturals a l'Ajuntament de Barcelona i vicepresident del Consorci Turisme Barcelona. Hola, Xavier Mercè.
Hola.
Gràcies d'haver acceptat la nostra invitació. Per on comencem?
Ara, deixa'm fer un parell de notes que mirin de contextual el que estem dient.
I tant.
Primera qüestió. Jo crec que ja fa en aquests moments 5-6 anys que Barcelona ha pres consciència de que la gestió del turisme no pot ser una gestió passiva, curtplacista i d'alguna forma reactiva el que passi amb els fluxos turístics. Ja fa, jo crec que molt de temps que això la ciutat ho té clar. Això ha tingut diverses etapes. Una primera etapa en què probablement això es va fer amb certa crudesa i una segona etapa en la que hem intentat d'analitzar clarament com poder fer compatible aquesta visió de transformació turística de la ciutat amb mirada a treure'n aquelles rentes positives que òbviament té l'economia del visitant.
Clar.
Aquí hi ha tres eixos que a mi em sembla que són essencials. El primer eix és mirada a substituir el concepte o la mirada sobre el turisme per un altre que tingui més que veure amb el potencial de l'economia del visitant. Aquest és un concepte que no és menor perquè implica una porta oberta a analitzar amb normalitat la redistribució de les rentes del turisme, quin és l'impacte que té sobre sectors diferents, quina és la interrelació entre els sectors econòmics de la ciutat i el món del turisme, etcètera, etcètera. Per tant, estaríem sortint d'una dinàmica molt conduïda, i ho dic sense cap to pejoratiu, sinó simplement descriptiu, d'una dinàmica molt portada pel món dels sectors directament relacionats amb l'allotjament turístic, a una mirada molt més oberta. Una segona mirada és la que té a veure amb l'adaptació de la realitat turística en els criteris essencials de la ciutat, que tenen a veure amb el respecte a les ODS de les Nacions Unides en temes de sostenibilitat i respecte mediambiental. Això també implica transformacions molt importants a tots els nivells.
I què més?
I una tercera mirada és aquella que implica com convertim el turisme en un, com li donem un enfoc de resident urbà, ni que sigui a temps parcial, i per tant que ha de conviure i ha de ser capaç d'interactuar amb una realitat de la ciutat que està inevitablement en mans dels propis residents.
D'acord.
I que són ells qui l'han de conduir. El qual vol dir també una relació amb la vida cultural de la ciutat, en la vida científica, en la vida esportiva, en la vida social, diametralment diferent d'aquella que considera el turisme com un sector econòmic estrictament. És a dir, una de les coses que ens hem donat compte amb aquesta pandèmia és com un conjunt de centres culturals, per exemple, de la ciutat, i poso centres culturals com a exemple, havien a poc anat conduint les seves polítiques de comunicació, de màrqueting i de gestió cap al turisme, prescindint en bona part de la comunicació cap al resident local. I ens hem trobat, per exemple, que un cop els turistes no arriben, aquests museus han quedat en una situació de manca de comunicació amb el propi ciutadà. No?
Xavier Mercè, d'acord. I com es canvien les coses?
Si jo entenc que el turista no és un sector en si mateix, sinó una realitat que jo he d'administrar conjuntament amb el ciutadà, la gestió d'aquests centres culturals també canviarà radicalment. A darrere d'aquests tres eixos, evidentment, hi ha una política que l'hem de conduir en programes específics de transformació de mobilitat, de canvi amb el sistema fiscal que afecta la presència de turistes a la ciutat, amb una legislació, diguem, específica amb el tema d'allotjaments turístics, també amb un programa d'actuacions sobre la desmassificació en el centre i, per tant, la creació o l'impuls d'activitats culturals no patrimonials necessàriament, però sí en molts casos, en termes d'indústria creativa, etc., que, diguem, descentralitzin aquest espai d'interès turístic. Hem d'obrir també una mirada metropolitana sobre el turisme, etc.
I aquesta nova comprensió, Xavier Mercè, què implica?
Nosaltres hem deixat molt clar que el nostre objectiu no és la quantitat, sinó la qualitat. I, per tant, amb un debat que jo crec que s'està realitzant en aquests moments amb uns paràmetres molt diferents dels que s'havien enfocat en els últims anys. Crec que, òbviament, els darrers anys d'una certa, un cert debat crític davant del turisme ens ha ajudat molt, és cert, perquè ha permès una presa de consciència generalitzada que la pandèmia ha acabat consolidant, i crec que estem en la direcció de transformar-ho en aquestes línies que t'estic.
D'acord, on canvia la consciència, canvia la reflexió, canvien les eines. Xavier Mercè, el Consell General del Consorci Turisme de Barcelona ha aprovat recentment les línies estratègiques pels anys 2021-2022. Aquest pla inclou temes de sostenibilitat, de digitalització. Com encaixa aquest pla de Turisme Barcelona amb la voluntat de reflexió de l'Ajuntament?
Ara tenim un problema obvi. Si em permets un símil futbolístic, et diré que ara hem de jugar a futbol sense pilota, i això permet fer estratègies, permet definir molt bé com llegeixo els partits, però es fa molt difícil marcar gols, no? Necessitem que tots aquests programes que estem desenvolupant, l'altre dia vam donar nota pública dels resultats d'un congrés que hem fet amb molta gent del sector cultural i sector turístic per parlar de quina és la relació entre cultura i turisme. Els resultats van ser espectaculars i molt interessants. Tot això ara hem de començar a posar-ho a la pràctica, però evidentment necessitem contrastar-ho amb els processos d'arribada de turistes. No sabem molt bé, per exemple, quins canvis hi haurà en el món dels congressos i les fires. És obvi que n'hi haurà, perquè es modularà d'una altra forma a la relació presencial i telemàtica. No sabem molt bé quina evolució tindrà el low cost en termes de transports europeus, perquè, evidentment, les grans empreses de transports hauran de repensar les seves economies. No sabem molt bé com podrem resoldre, esperem que positivament, la utilització d'aquests recursos europeus que estem esperant per tal de procedir a sistemes de tecnificació i digitalització del que obriríem les relacions amb els visitants des del punt de vista de la conducció a certs espais, la creació de tendències que permetin desmassificar el centre de la ciutat, posar en valor realitats culturals o socials que en aquests moments no estan en aquest perímetre central de la ciutat, que és el perímetre Gaudí, Port, Camp del Barça, per entendre'ns. I tot això, que ho estem dissenyant, ho estem fent, que estem generant els acords i els consensos, caldrà contrastar-ho en la mesura en què vagin arribant els turistes o els visitants, i caldrà anar-ho posant i consolidant a la ciutat.
Doncs si puc reformular una petita revolució copernicana passada, quina és una bona destinació? Què és un bon turista? Llavors, no una relació de punt a punt entre turista i ciutat, sinó com un ecosistema.
Certament, però si em permets, que són dos temes que ho has apuntat molt bé, que estan molt relacionats. Jo he de predecidir què vull que la ciutat expliqui. Jo he de posar sobre la taula quina ciutat vull explicar, i tinc que tenir molt clar qui vol explicar aquesta ciutat. Jo tinc claríssim que la ciutat l'expliquen els seus residents, i que això és un conglomerat de decisions que afecta la societat civil, que afecta la trama cultural, la trama científica, la trama esportiva i també, òbviament, la trama política. Un cop has decidit què vols explicar, és quan tens una possibilitat real de conduir el turisme en una direcció determinada.
Clar, i fa uns anys l'estratègia era de dir un bon turista és un turista alemany, és un turista americà, que arriba amb un creuer, es gasten més per dia, es gasten 150 euros per dia en mitjana.
Suposat. Però tu has de fer també un altre element que és molt important. Quan parlem de turisme, i especialment en un país com Espanya, on el turisme és molt important, hem de fer una diferenciació molt gran entre el que anomenaríem el turisme vacacional i el turisme urbà. En el turisme urbà, la relació amb l'economia s'ha de mesurar en bona part amb la capacitat de despesa del turista, perquè les decisions no són ni estan preses abans per un tour operator o per un administrador del que anomenaríem el parc vacacional. Quan un fa unes vacances, la seva capacitat d'administrar els recursos que gastarà està a vegades condicionada per el que anomenaríem un parc turístic, no?
I concretament què vol dir, Xavier Mercè?
No és el mateix passar 15 dies a Lloret, per posar un exemple, igual, o la Provença francesa, que anar a París. És a dir, són dues coses diferents. Això també vol dir que aquest encaix que significa què vol dir el turisme urbà que ha de ser aspiracional i que ha de ser molt més convivent amb una realitat dinàmica, que és la de la pròpia ciutat, perquè jo no tinc uns espais pensats pel turista a la ciutat. Això ho té Canàries, per entendre'ns, no? Però no ho tenim, ni ho volem tenir. Per tant, vol dir que aquesta definició és molt important, que la explotem al màxim per tal de treure'n les seves virtuts. Però, clar, això té una dificultat política que en aquests moments ho estem veient molt clarament amb el que anomenaríem la gestió dels fons europeus o dels recursos econòmics. I és que hi ha un país que les seves dinàmiques polítiques globals sempre han estat pensades pel turisme vacacional, que és aquell que d'alguna forma ha marcat la lògica espanyola davant del turisme. I aquí, per exemple, hi ha debats molt interessants. Nosaltres, per exemple, estem plantejant en aquests moments la creació d'una xarxa de ciutats per tal de produir i intercanviar continguts culturals d'interès turístic. Per què? El que diem és, escolti'm, una persona que ve a Barcelona al Mobile, per exemple, o que ve a Madrid a un congrés, quina raó hi ha perquè no puguin anar a passar 2 dies a Barcelona? O al revés. Això ens permet a nosaltres una capacitat d'interactuar amb el visitant al voltant de certs continguts que, òbviament, han de permetre també enriquir els continguts que ha fet amb el propi resident, no? Però, clar, aquest és una anàlisi diametralment oposat al de plantejar les polítiques turístiques d'un país al voltant, essencialment, d'aquests ingressos turístics associats a la lògica vacacional.
Clar, i em sembla d'entendre que és l'evolució de la lògica de l'economia de l'experiència, on de manera romàntica s'abocava també el poder transformador de l'experiència turística. Tot i això, no totes les experiències són iguals. És a dir, el turista escocès que arriba a Barcelona per anar al Camp Nou té una experiència diferent de la família francesa que va a la Costa Brava i visita Barcelona un dia.
Sí, ho expliques en termes molt romàntics, no? Però deixa que et doni 2 dades que no són menors. Primera dada, Barcelona té pràcticament un 50% de repetidors, el qual vol dir que és un destí en el que un hi vol tornar. Quan un vol tornar a un destí vol dir que no l'ha esgotat, vol dir que no s'ha acabat, que hi ha alguna cosa més que un vol descobrir, no? És evident que alguns d'aquests repetiran per raons més o menys poc interessants, però segur que molts repeteixen per temes que tenen a veure, en última instància, amb la satisfacció d'una experiència i, per tant, un fet que intrínsecament té alguna cosa transformador. No? I hi ha una altra cosa que és molt rellevant, també. Barcelona és una ciutat que té una gran comunitat d'expatriats i, per suposat, d'estudiants. Vol dir que és un destí que ha estat triat per elements d'una certa èlit econòmica, empresarial o acadèmica, per tal d'establir una relació no permanent, però sí que té un punt estratègic, que també té alguna cosa a veure amb la gestió de l'experiència. És a dir, és cert que plantejat en termes tan bonistes com l'experiència et transformarà, potser té un punt de bucòlic, però sí és cert que Barcelona és una ciutat que compensa a vegades la seva manca d'elements, diguem, d'interès estratosfèric, i comparo amb París des del punt de vista de l'art, amb Nova York des del punt de vista de la seva capacitat d'estar amb la punta de llança de les transformacions, però en canvi aporta, des del meu punt de vista, una certa capacitat de fidelitzar experiències personals que després es contrasten i es subserven amb la magnitud de la repetició i també la magnitud de la vivència de mig termini o de mig pla, seria l'expatriat, l'estudiant, etc.
I tornem amb Xavier Mercè per parlar del turisme de Barcelona després d'una pausa amb la música d'Euràdio.
and chatting shit as you walk away. And I'm calm like every day, ain't got no time for the games you play. You'll feel some next way, and if you let them feelings there stay, watch you manifest your days, creating dread you need to raise.
Green Tea Peng, Spells.
Île d'Europe, sur E-Radio.
Som-hi? Seguim amb la nostra entrevista a Xavier Mercè, regidor a l'Ajuntament de Barcelona, per parlar del turisme a la ciutat comtal. Vam veure un problema a moltes ciutats on el turisme és important. El problema de les institucions culturals massa dependents dels turistes. És el cas de Venècia, per exemple, on hi ha un trencament de la relació entre cultura i residents com a efecte de l'estratègia turística. El Pla 2021-2022 del Consorci de Turisme Barcelona es proposa de modificar el relat associat a la ciutat. El màrqueting s'apropa més a la realitat o és una acció de pedagogia cap als turistes? Xavier Mercè.
Bueno, a veure, siguem... Aquí hi ha una qüestió també que a vegades jo crec que convé puntualitzar. La ciutat Barcelona té una política cultural que té unes obligacions competencials i una essencial és adreçar-se, òbviament, al ciutadà i establir una relació clara entre els continguts culturals de la ciutat i els ciutadans. I això vol dir una relació amb els creadors, una relació amb els productors, una relació amb els intermediaris i amb una finalitat que és la que la justifica, que és el ciutadà com a subjecte d'aquesta activitat cultural, no? El ciutadà sobirà propietari de les dinàmiques culturals de la ciutat. I d'altra banda hi ha un consorci públic-privat, que és el Consorci de Turisme, que té un encàrrec, que és promocionar la ciutat turísticament. No és una funció del Consorci de Turisme fer la política cultural. No convertim això en una contradicció. És lògic que el Consorci de Turisme treballi per portar a turistes a la ciutat. Tots plegats hem de pactar quins volem, com els volem, en quin perfil i on els volem fer anar. Però la seva funció és portar-los. I la funció de cultura és aquesta altra.
I doncs què ha passat a Barcelona?
Ha passat una cosa molt simple, i és que quan una ciutat té un èxit turístic tan important com el de Barcelona, hi ha un conjunt de realitats, moltes, restaurants, comerços, i també, ens agradi o no, és un fet, alguns centres culturals, que han vist com les seves comptes d'explotació econòmica o les seves comptes d'explotació social eren correctes, funcionaven bé, però amb un clar decalatge cap al turisme, és a dir, amb un percentatge de gent internacional molt més elevat que no pas el local. Que un museu com el Picasso tingui una presència molt important de públic estranger és perfectament comprensible en la mesura en què l'exposició permanent, un resident, un cop l'ha vist una vegada, doncs potser hi torna al cap de 4 o 5 anys. Però els museus tenen una doble funció, que és, o alguns museus tenen una doble funció, depèn de cada museu, però
és a dir,
una és l'explotació de la seva col·lecció permanent, si la tenen, i l'altra són les exposicions puntuals. Per tant, vol dir que els museus també tenen un relat, i aquest relat que s'estableix a partir de les activitats puntuals que fan, exposicions temporals, debats, conferències, comunicació, segurament, és una observació que és correcta fer-la, havia tingut un decalatge un tant conformista en la mesura en què s'està consolidant aquesta realitat, em va bé, el tinc ple, etc etc. I ens hem trobat en aquests moments amb un debat que t'obliga a repensar això.
D'acord.
Què li demano jo en el Consorci de Turisme? Ajudeu a fer això. És dir, per tant, expliquem al turista altres coses també de la ciutat. Primera, perquè si ho decantem tot cap a aquests icones tan clars i tan universals com Gaudí, Picasso, etc etc, el que estem fent és dificultant d'alguna forma aquesta necessària comunicació amb el ciutadà, perquè a vegades el centre cultural no la fa perquè ja no li cal, o a vegades també perquè resulta fins i tot en algun moment quasi et sents un estranger a casa teva, m'entens? Primera, ajudeu a fer aquest canvi, però per facilitar que un centre cultural pugui fer aquest canvi, jo també he de decantar i he d'explicar al turisme altres coses de la ciutat. Quins són? I he d'explicar, per exemple, que al Poble Nou hi ha activitats de caràcter industrial creatiu fantàstiques, amb una mena de... un Soho Barcelona molt potent, amb indústria creativa al voltant del disseny, la moda, etc etc, que a l'Hospitalet, per exemple, hi ha un districte cultural amb temes molt interessants. És a dir, explicar això té un objectiu, que és esponjar la ciutat, però també té un altre objectiu intrínsec, que és establir una dialèctica amb la política cultural de la ciutat perquè pugui retrobar-se, estigui més estimulada per retrobar-se amb qui realment hauria d'adreçar-se en primera instància, que és el ciutadà de Barcelona.
Clar, Xavier Mercè, una altra pregunta. La vostra estratègia té territoris prioritaris, Europa, sud-est asiàtic, però també de fer venir turistes nacionals. El fenomen independentista del 2017 va influenciar la imatge de Barcelona cap al mercat turístic nacional?
Aquesta pregunta té molts abordatges diferents, no? Però et recordo una cosa bàsica. Tu no estàs parlant amb el govern de la Generalitat, estàs parlant amb l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona no té la mateixa política que la Generalitat de Catalunya. És a dir, nosaltres no tenim cap tipus de problema amb relacionar-nos i de fer un discurs que tregui públic nacional. És a dir, en tot cas, la consideració més o menys reactiva o proactiva amb el turisme nacional que pugui tindre la Generalitat és la Generalitat. És un element sobre el qual podríem discutir-lo i et podria donar la meva opinió. Però deixa que afirmi que la ciutat de Barcelona no té aquest problema. Nosaltres considerem que la relació entre ciutats ens correspon i ens interessa. La relació nostra amb el madrileny, amb el bilbaí o amb el sevillà és molt important perquè, a més, tenim eixos de transport que ens comuniquen, AVE, etc etc. Per tant, només faltaria. Amb l'abordatge de la primera fase de la pandèmia, ho dic perquè, evidentment, quan ara parlem de la pandèmia, era molt difícil. Ara la mirem enrere i ens sembla que tot és molt coherent, però si tu mires al revés, veuràs que anàvem prenent decisions sense saber massa bé què passarà d'aquí 3 mesos. Per tant, tot era relativament curtplacista, no? Però vam decidir una cosa molt evident en el mes de maig de l'any passat, i era que la recuperació turística passava per 3 estratègies que solapaven una a l'altra temporals. La primera, òbviament, tenia que ser la de recuperar l'estima del propi ciutadà de Barcelona. Per tant, convertir, si em permets dir-ho d'una forma un tant eufemística, fer veure-li al ciutadà de Barcelona que podia ser turista de la pròpia ciutat. I hem fet moltes coses en aquesta direcció. Per exemple, el bus turístic l'hem posat a molt més baix preu a disposició del barceloní perquè pugui recórrer la ciutat mirant-la des d'una altra perspectiva. O, per exemple, vam obrir ràpidament els museus, o, per exemple, vam fer polítiques de promoció de la ciutat a l'estiu o al Nadal per facilitar un retrobament entre el món comercial, el món de la restauració i el propi barceloní. Aquí darrere hi havia un objectiu claríssim, que era mirar de trobar un nicho, una part baixa de sostenibilitat econòmica dels sectors afectats, òbviament. Però també hi ha algú que té a veure amb el que dèiem abans. Recosir d'alguna forma aquest trencament que alguns observaven entre el turista i la ciutat i el barceloní i la pròpia ciutat. Aquesta era la primera estratègia, que progressivament tenia que anar-se acoplant amb una altra, que era la de explicar-nos en el turisme nacional. I entès turisme nacional amb un doble sentit. Òbviament el català, és a dir, el que pugui vindre de Girona, el que pugui vindre d'Espanya. Aquest és un tema que no és fàcil perquè els missatges que a vegades s'han donat des de Catalunya intoxiquen aquesta relació. És a dir, A vegades, per raons de caràcter sociopolític, des del govern de la Generalitat s'han donat missatges cap a Espanya que no han fet fàcil això. Això és un fet i, per tant, negar-ho seria absurd, no? Però nosaltres vam posar-ho com un element essencial i amb això hem fet acords amb ciutats, acords amb Renfe, acords amb Vueling, acords amb AVE, etcètera, etcètera. I una tercera fase era acoplar-hi a poc una recuperació internacional que depenia de com s'obren les fronteres en un espai més o menys comú, que era Europa. A un moment vam pensar que hi hauria una política única europea, després es va veure que no. Després hem vist en molts moments que els missatges d'alguns països eren, a vegades també, molt jo tallo aquí, no vinguin aquí, hi ha hagut de tot, per entendre'ns. En segon, el segon element, òbviament, és com es recuperen en paral·lel els sistemes de transport que et porten la gent, perquè un francès pot vindre en cotxe, però un rus o un americà no pot vindre en cotxe. I en tercer lloc, òbviament, l'evolució global de la pandèmia entesa per zones regionals del món. El turisme asiàtic és important, però també hi ha bloquejos determinats. Per tant, aquests tres elements, és a dir, turisme local, turisme nacional, turisme internacional, són com tres eixos que s'han d'anar solapant amb el temps, que s'han de coordinar, però que, dissortadament, han tingut plantejaments i accidentalitats que han dificultat molt poder-lo superposar d'una manera ordenada.
Entenc. I una última pregunta, sisplau, Xavier Mercè. La sostenibilitat és una de les claus de lectura del futur del turisme a Barcelona. Com es tradueix en termes de demanda i oferta?
Ara tenim una oportunitat que l'hem de saber aprofitar i és que un debat que és molt complex, tu ho has dit molt bé, eh? Tenim uns objectius de sostenibilitat que tenen diverses, diguem, direccions o vectors. Un és, òbviament, criteris mediambientals i energètics. Un segon són qüestions econòmiques. Un tercer nivell de la sostenibilitat és allò que genera coherència en un territori i que, per tant, permet la previvència, el manteniment d'unes certes regles de joc, és a dir, per tant, evita les distorsions cíviques, etc etc. Tots aquests elements que configuren els paràmetres de sostenibilitat, quan tu els treballes amb oferta i demanda interactuant, tenen elements correctors. La demanda, evidentment, apreta molt i a vegades ho dificulta. En aquests moments estem treballant sobre la base dels pactes d'oferta. És a dir, el que estem treballant és l'oferta real, la que hi ha, i la potencial, la que hi haurà, i també amb el recordatori de l'oferta anterior, com construïm aquests acords i aquests sistemes. Des del punt de vista de mediambiental, doncs intensificant, per exemple, els protocols de certificació de respecte mediambiental en biosfer, doncs, estem apretant a que molta més gent del sector turístic els tingui. Des del punt de vista de la sostenibilitat social, doncs, amb acords de descentralització, amb acords amb els districtes per diversificar els espais turístics de la ciutat. Des del punt de vista de, diguem, del que anomenaríem el sector comercial de la ciutat, mirant de que ser possible aquesta especialització turística d'una part molt important del comerç o de la restauració, no hi torni, sinó que es convisqui més amb aquest doble joc del resident i el turista. Per tant, vol dir que no depengui tant del turisme, no? Però tot això ho estem fent amb una demanda pràcticament inexistent. Haurem de veure, quan arribi aquesta demanda, també com això s'altera, perquè hi ha moltes d'aquests elements que els pots imposar normativament, però molts no els pots imposar normativament. Per tant, aquí hi ha un joc que tornem una altra vegada al símil de la pilota, no? És a dir, estem desitjant que arribi una piloteta i a veure exactament com marquem alguns gols en aquest partit de futbol que tenim ben dissenyat, però que no acabem de trobar la pilota per marcar el gol, no?
Això esperem. Moltes gràcies, Xavier Mercè, regidor de Turisme i Indústries Culturals a l'Ajuntament de Barcelona i vicepresident del Consorci Turisme Barcelona.
Gràcies.
IldeHop acaba aquí. Retrobeu tota l'actualitat i la millor música europea en euradio.fr. Fins aviat.
Boris Medjourin vous a présenté IldeHop. Retrouvez cette émission en podcast sur euradio.fr.